Ràdio 4 presenta Petita història d'un racó de Montjuïc. El teatre grec. Molt abans de que tot comencés, el nostre convidat era un barranc. I un bon dia, el déu Zeus, convertit en arquitecte, el va transformar en teatre, en teatre grec.
Digui'm, senyor Reventós, què hi pensen fer en aquest estimball?
Oh, bé, doncs, no tenim res previst, monsieur Forestier.
Oh, és una pena perquè és el lloc perfecte per construir un teatre grec.
I del dit al fet, Claude Nicolas Forestier va il·luminar les ments dels arquitectes Ramon Reventós i Nicolau Rubió, i així, a l'any 1929, l'any de l'exposició de Montjuïc, varen construir el Teatre Grec. Els jardins amargós amagaven al seu bell mig bellesa, bondat i salut, lemes de Forestier amb l'imatge d'un teatre a l'estil d'Atenes. I aquesta és la petita història de l'estructura del nostre convidat. El resultat de les obres va ser un amfiteatre de 1894 localitats. El grec va ser construït prenent com a exemple el teatre de Dionís, mantinguent els graus diferents dependent de les grades superior i inferior. La primera fila de seients té respatller i era, i ho és encara, el lloc destinat a les personalitats. L'escenari fa 12 metres per 8. L'any 1929 tenia un templet de pedra destinat a l'entrada i sortida d'actors. Avui, aquest templet ha desaparegut i, per suplir-lo, han decorat el teatre amb dos grans i antiestètiques torres de metall on s'acondicionen els focus i els aparells de so. El primer dia d'actuació va ser de caire internacional. El grec va obrir les seves grades, els seus llums, per acollir el tercer Congrés Internacional de Teatre. Però potser d'aquells anys, el més rellevant sigui l'actuació de Margarita Xirgo, recitant poesies d'Alcover, Maragall, Verdaguer i Carner. El teatre grec, val a dir-ho, mai no ha fet massa honra del seu nom, deixant de banda l'Electra, que interpretà la Xirgo, o Edip Rei, o Medea, i alguna altra obra. Les obres gregues han estat més ben aviat poques.
El teatre grec és quelcom més que un simple escenari a l'aire lliure, i Ricard Salvat, l'home més polèmic de la vida teatral catalana, ens ho confirma.
Bé, el teatre grec és un escenari ara. Podria ser també un lloc d'encontre cultural, i això ja ho és menys, crec jo, almenys en els últims anys, s'ha convertit en una mena de festival i es perd una mica el caliu que crec que hauria de tenir també el teatre grec, perquè crec que, ja que hi ha aquesta tradició que ell vol continuar, en la mesura en què potser Zeus va fer d'arquitecte, com deies, doncs no s'hauria d'oblidar ni Zeus, ni la tradició grega, ni tot el que comporta de fet cultural, que em penso que ens menystem molt en aquest moment.
Els anys passen ràpid quan s'oblida un escenari i el grec va servir des de l'any 1968 fins al 1970 d'acomodador d'avis i àvies que anaven a prendre el solet als jardins mentre recordaven veus clàssiques que semblaven sortir de les parets.
Tantem, fortuna, cosina Hadassa, filla meva.
El que determinis. Manada, sóc persona obedient.
No,
si la tan xicota feréstega com et cauria de vell antubi s'expressa d'habitud amb molta lletra.
Descomptava la resposta. D'ençà que quedà òrfana de Mihail, el meu oncle, he criat Hadassa, a qui anomenem Esther, i l'he pujada en la temença del Senyor i la ciència de les Escriptures. Perquè, si la casa i la riquesa són l'heretatge dels pares, la dona prudent és de Javé.
Aigües pregones les paraules de la boca de l'home, torrent desbordat, déu de saviesa.
En el nostre convidat, el Teatre Grec de Montjuïc, li comencen a sortir algunes canes. Ja fa 40 anys que lluita per sobreviure a les deixalles, els papers de plata d'entrepà que deixen els turistes en el seu melic. És lògic que els cabells blancs l'obliguin a anar a un bon perruquer i a tenir-se el rostre. Maria Luisa Oliveda es va oferir per netejar el teatre, per donar-li vida, per rejuvenir-lo. Ella i dos mossos més agafaren l'escombra i pim-pam, pim-pam, li posaren al Grec una cara nova.
Després de 6 anys de tancat, vam ser 2 persones de Barcelona que vam tenir la idea de demanar-ho a l'Ajuntament. I aleshores el ponent de cultura, que era don José Luis de Sicar, ens va unir a tots dos i va dir: a mi em sabria greu de cantar-nos per un o per l'altre, però ja que tenen interès de fer-ho, pues l'Ajuntament està d'acord. Ens van donar aquesta subvenció de 600.000 pessetes i ho vam obrir i ho vam programar. Ara, en Ramiro Vesconte, la primera quinzena de juliol ja ho va deixar córrer, perquè va veure que allò no era econòmicament el que li semblava, no estava disposat a perdre res i vaig quedar sola.
Però no varen ser anys de sort per Maria Lluïsa, si bé ella assegura estar contenta amb tot el que va fer.
Potser era que la crítica tenia ganes de fer el que li és propi. Veritat, Ricard?
Bé, jo, dels anys que ho va portar Maria Lluïsa, els dies que hi vaig anar, que en van ser molts, i perquè jo ho segueixo molt de prop, doncs jo sempre hi vaig veure gent, i crec que la gent vol veure allò que li agrada, que està ben fet, i que això és el que passa, és que hi havia un moment que era difícil, era una mica el final de la dictadura i tothom estava molt nerviós. Aleshores sempre es buscaven caps de turc i aleshores li va tocar la Maria Lluïsa, perquè doncs bé, allò deu que treia de problemes a l'Ajuntament, no sé si els hi treia. En aquell moment o el teatre estava tancat o algú l'obria i ella es va atrevir a obrir-lo. Aleshores en aquest país passa sempre el mateix, la gent que fa coses sempre se la carreguen i sobretot la gent que va per la lliure. Aleshores va haver una mena de campanya o de petita cosa en contra d'ella que bé, vam dir, i ara què passa aquí, no? Però bé, la mateixa gent que després van fer, doncs ara estan fent el mateix i no diré que, clar, naturalment l'Ajuntament d'ara no és el mateix d'aquell moment, però tampoc les coses han canviat tant, no? I bé, i ara doncs tothom, ningú fa crítica, ara tothom se troba esplèndid i meravellós, o sigui, no s'ha de fer massa cas d'això. L'important és que cal sociològicament recordar que el teatre va estar tancat 6 anys, que era, ara la Maria Lluïsa no ho ha dit, però era una tasca impossible gairebé obrir-lo, perquè quan veies aquella brutícia, jo hi anava, perquè clar, com que te l'estimes i vaig molt sovint, era una cosa que deies, com s'ho farà? Bé, doncs s'ho va fer, i aleshores en lloc d'agrair-ho, que seria lògic, després ja parlarem de la cosa ideològica o de la programació o de si això o allò. No, en lloc d'agrair aquest fet, ningú va agrair. Bé, una sèrie de gent, sí, crec que la nostra amistat fonamentalment es fa allí.
Després, data d'això.
No, penso que ens coneixem abans, sí, però quan tu em dius d'anar a fer ronda, dic, ai, que bé, quina il·lusió. En aquell moment, doncs, a mi em va fer una il·lusió boja. Havia estat molts anys amb grans dificultats abans del 75 i tornar al Grec, com te dic, després de l'any 63 em va fer una gran il·lusió i va ser una empresa esplèndida, no hi tinc res a dir, amb una delicadesa extraordinària, amb una elegància extraordinària i el teatre ple cada dia.
i Ronda de Mort de Cinera va ser el gran èxit de la temporada. Gairebé cada dia podíem veure un espectacle dels que li agraden a Maria Luisa Oliveda. Grans muntatges, molts actors, un conjunt que feia trontollar de pedres del teatre. La, 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 la. La primera nit de la inauguració de l'any 1974, actuà Patxi Andion. Després se'ns ofereixen obres clàssiques, com El sí de les niñas, de Moratín, Les troianes, d'Eurípides, en versió de Jean-Paul Sartre i traducció de Manuel de Pedrolo, Tirant lo blanc, de Joanot Martorell, i, per fi, la nit del 19 de juliol. Ai, una esplèndida nit amb lluna, ens recorda Maria Luisa Oliveda. Aquell dia feia 600 anys que havia mort Petrarca. I aquest va ser el seu homenatge.
La vita fugge, non s'arresta un'ora, e la morte vien dietro a gran giornate. E le cose presenti e le passate mi danno guerra e le future ancora. E il rimembrare e l'aspettar m'accora, or quinci or quindi sì che in veritate, se non ch'io di me stesso pietate, i sarei già di questi pensier fora. Tornami avanti s'alcun dolce mai ebbe il cor tristo, e poi dall'altra parte veggio al mio navigar turbati i venti. Veggio fortuna in porto e stanco mai il mio nocchier e rotte arbore e sarte e i lumi bei che mirar soglio spenti.
Un avio sin ratones, unos años sin...
Típic de l'època era Camilo Sesto, i ell també va oferir un recital. Cal recordar les actuacions de l'any 1975, el darrer any que Maria Luisa Oliveda feia el paper d'empresari al Grec. El recital de Víctor Manuel i Ana Belén no va tenir molt de públic. La Trinca, dos dies abans, va avisar a Maria Luisa de que no podia actuar, i fent l'impossible, Teresa Rebull va acceptar suplir l'actuació. No va faltar en Serrat i tampoc la censura. L'espectacle següent havia de ser Aproximació a la vida i obra de Joan Salvat Papasseit, dirigida per Ricard Salvat. Les tisores, però, actuaren ràpid i Salvat va decidir anul·lar l'actuació. I arribem a l'any 1976, l'any de l'Assemblea d'Actors i Directors, l'any del teatre al servei del poble. Potser perquè va ser el primer any de llibertat, entre cometes. Després de la mort d'en Franco, els professionals del món del teatre organitzaren manifestacions, tancades, xerrades, concentracions, i quan l'Ajuntament va posar a subhasta el Grec, els components de l'Assemblea d'Actors i Directors varen decidir agafar-lo i fer-ne d'ell el centre de combat de les seves reivindicacions. Aquestes eren les seves propostes.
Volem una llei de teatre autònoma per Catalunya. Exigim la creació de teatres municipals identificats amb el poble i el servei dels seus interessos. És necessari un teatre de Catalunya autogestionat per als seus professionals i lligat a la realitat catalana.
Els dos anys que va durar el Grec autogestionari, el públic va poder veure una mostra del que es feia a Catalunya en teatre. Per l'escenari varen passar companyies com Els Comediants, amb el seu espectacle Plou i fa sol, Els Camelanos Naquerar, una companyia de teatre gitana. No va faltar la Núria Espert amb l'espectacle Divines Palabres, ni l'èxit de l'obra de teatre Rosa Roges per mi. I, naturalment, la gent de la cançó va tenir aquells anys el seient d'honor: Joan Isaac, Ramon Muntaner, Maria del Mar Bonet, Raimon, Elisa Serna, Lluís Pastor i Lluís Llach, en directe, recordant la realitat de la vida catalana en aquells moments.
De matinada han trucat, són el replà de l'escala, la mare quan surt a obrir porta la bata posada. Què volen aquesta gent que truquen de matinada?
Ara que som junts, diré el que tu i jo sabem i que sovint oblidem.
L'avi Siset em parlava de bon matí al portal, mentre el sol esperàvem i els carros veiem passar.
L'Assemblea d'Actors i Directors va rebre una bona subvenció de l'Ajuntament per poder dur endavant la temporada. Homes del món del teatre, tan reconeguts com Màrius Gas, Carlos Lucena, Roger Ruiz, Jaume Nada, José María Loperena, Josep Torrents i Ricard Salvat, formaven la comissió assessora.
Però les gestions entre la gent de l'Assemblea no van anar massa bé. Ricard Salvat, que es coneix el teatre grec pam a pam, ens deia.
I realment, doncs, les relacions amb l'Assemblea eren molt lliures, molt boniques. Després això ja es va enrarir l'any següent. L'any següent ja va passar una mica el que havia dit. La gent que era dintre de la direcció van voler, més a més, fer espectacles, i això ja va crear tota mena d'inconvenients, perquè, clar, deien, no, tu el que vols és tu tenir més diners per això. O sigui, clar, quan havíem perdut aquest crèdit moral que va ser el nostre encert. A mi em va anar molt bé l'any segon, perquè van ser molt amables, van voler-me fer una mena d'homenatge i vam fer dos espectacles en el mateix estiu. Vàrem fer la història d'Ester i després que ho va produir l'Assemblea i Aigües Encantades del Puig i Ferreter. O sigui que jo em vaig trobar una mica com si em volguessin pagar el fet de que l'any 76 no havia pogut fer res, i això ho vaig trobar molt, molt amable i molt agradable, i també va ser molt bonic de poder fer en el grec, on havíem tingut el gran èxit de Ronda, fer la primera història d'Ester, que va fer un decorat preciós per allò que dèiem de del to espectacular, que sí. Va ser el Iago Bonet, sí, l'arquitecte, sí. Va fer una casa, realment una casa com les d'Arenys, a tamany gairebé més que natural, i que complenava totalment el d'això, o sigui, era una cosa bellíssima, no? I per tant va tenir aquesta cosa d'espectacularitat que allà funciona molt bé, i amb això coincideixo plenament amb Maria Lluïsa, doncs que clar que és important també fer grans espectacles en el grec, no? I després ja això es va acabar, ja va venir l'Ajuntament, i en el període de l'Ajuntament jo vaig fer les vacants, que és una experiència que a mi em va agradar molt, i després el príncep de Homburg, i ja no hi he anat més.
Sí, ja l'esclafaré per a dar amb els altres malfactors.
Ai, no! Tot seguit! Allibera't de la teva obsessió, filabarquí de digestions i cestes. Apaivaga el teu odi amb una vella samuga i una forca alta de 50 colzes.
L'Ajuntament decideix fer-se encàrrec personalment de la gestió del grec i encarrega la tasca de condicionament a Biel Moll i Joan Anton Benach. I entre que si l'obrim o el tanquem, l'Ajuntament suplanta l'Assemblea d'Actors. A tota aquella gent que varen veure fer un teatre autogestionari, com Ricard Salvat.
Sí, bé, jo vaig ser elegit, em sembla que érem 9, no recordo si érem 7 o érem 9, i portàvem la direcció. Va ser una cosa molt bonica, una experiència molt enriquidora, i una experiència que va demostrar que era realment possible una gestió democràtica del teatre. Aleshores, aquesta és una experiència que malauradament es va massa lluny, es va anar massa lluny i me temo que això es va pagar. Aleshores va haver dues edicions d'aquesta feina, la del 60, 76, si no m'erro, i 77. En el 76 jo vaig ser un dels qui va dir que en absolut la gent de la mesa, que en deien en aquell moment, és quan me'n recordo que es va familiaritzar la gent a dir aquesta paraula horrible, o que jo trobo horrible, la gent que portàvem, diguem-ne, la gestió, aquest col·lectiu, vàrem dir, jo això ho vaig insistir molt, que els que érem allí no havíem de treballar en el grec, o sigui que ens havíem de comprometre a ningú a sortir. Clar, això ens va donar una força moral, ens va ser molt dur, perquè clar, a mi em feia molta il·lusió tornar a treballar, i el Carlos Lucena, i el Mario Gas, i el Loperen, ara recordo, hi havia també el... ja em sortirà més gent, hi havia el Josep Torrents, em sembla, hi havia també el Sant Jaume Nadal, i bé, hi ha altra gent, però ara no que ja em vindran, no? Aleshores, doncs, perquè no he preparat, i ara estic així una mica agafat per sorpresa, no? Aleshores, aquesta gent vam sotmetre'ns a aquesta disciplina i això ens va donar una gran autoritat moral. Perquè, clar, aleshores sabien molt bé que tot el que defensàvem no ho defensàvem, com ara passa, tot per interessos i pel que un se'n vol beneficiar o se'n vol beneficiar el grupet d'amics, sinó que ho beneficiàvem per això. I aleshores, una cosa que vam tenir molt clara, que el grec era perquè servís per llançar gent d'aquí, perquè la gent treballés i guanyés la vida. Havia començat ja una mica la crisi, no tan dura com ara. Bé, ara la cosa s'ha mainat en seu o s'ha paivagat en cert aspecte pel doblatge, però en aquell moment havia una crisi terrible de feina aquí. I aleshores, clar, va ser trobat tots els diners que tinguéssim, aleshores vam aconseguir que la subvenció que Madrid donava la donés directament a l'Assemblea i que això servís per produir 4 o 5 espectacles que es donaven en temporada. Aleshores es va fer això, que crec que és un fet cultural, i una mica va servir per a que la gent veiés a fins a on érem capaços d'arribar a la professió barcelonina. Aleshores, si s'agafaven algunes companyies, s'agafaven en la mesura en què donaven diners, no com ara que cobren aquests catxets, quan jo he sabut el que cobra la gent que ha vingut ara, amb allò sol se manté una companyia. I em penso, vaja, els sous del Vittorio Gassman és una cosa, jo no els diré, però desaforadíssima, em sembla, aquí i a Itàlia. Vaja, a Itàlia estic segur que això no li pagarien mai empreses de l'Estat. Aleshores, doncs clar, en aquest moment me'n recordo que s'hi vam agafar al Teatre del Ballet Nacional de Cuba, que això va ser molt bonic, l'Alicia Alonso.
Preciós.
Va deixar altres compromisos i va venir una mica allò que deia Maria Luisa abans, del professional vocacional, i aleshores van venir, clar, gràcies a això van guanyar uns diners, o sigui, nosaltres no els hi pagàvem un caché, venien com tots nosaltres, el que entrava per guixeta, no? O taquilla. Aleshores, doncs, clar, això donava... els de fora et servien per finançar el teu. No el que passa ara, que, clar, els de fora ho tenen tot i venen amb caché. No sé el que ha passat aquest any perquè no hi soc, però els altres anys, que fins que vaig dir prou. Jo no hi torno, perquè tu havies d'anar jugant-ho tot sense ajuda o amb unes ajudes, alguna d'elles jo no les he cobrades de l'ajuntament anterior, i que, a més, no l'he cobrada en la totalitat, vull dir. I aleshores que, a més, doncs... sabies que els estrangers venien a caché segur i amb una assegurança i tu t'havies d'anar a arriscar el dia que et plovia, aquell dia havies de pagar igual i no cobrar. I aleshores això ho he trobat increïble i et dic, no sé què ha passat aquest any, perquè jo aquest any no hi he estat, però els 2 anys que hi he estat vaig dir, em sembla que això no va, la gent m'ho accepta perquè clar, doncs la gent doncs cada vegada s'ha fet més conformista i no té ganes de crear-se problemes, però crec que això s'ha de dir que no. Com també s'ha de dir que no, jo crec que ara que parlàveu, jo sempre vaig estar en contra de l'horror que són aquelles 2 torres de llums als laterals. Allò no sé com en un altre país allò la professió s'hagués pres o el Col·legi d'Arquitectes no es pot enlletgir d'aquesta manera. Em sembla que ara les han allunyat una mica més, encara no queda tan agressiu, però que tota l'espectacularitat del grec es perd amb aquelles torres de llum. Les llums s'han de col·locar contra la paret o s'ha de trobar una altra manera, que abans igual fèiem llums sense tenir que estar laterals. Jo he fet alguns espectacles i no calia que això. I això és realment dona una mica idea d'aquesta zona entremitja que ha passat des dels últims anys, on s'ha fet una feina, però que dic mai s'ha fet, dona una mica la sensació que és allò que es fa a base de gent.
La Xirgo, Núria Espert, Dolilats, el Piccolo Teatro di Milano, Lindsay Kemp, Darío Fo i tants noms gairebé oblidats han passat per el melic del nostre convidat. Un convidat que té set d'oferir allò que més ressona sense límits.
Escolti, senyor Forestier, sí que va ser una bona idea aquesta de fer un teatre grec en aquest munt de deixalles.
Que no li deia jo que era el lloc ideal?
Home, potser sí, però de grec tan sols té l'estructura, no ho creu?
Ja se sap que el jovent d'avui és el jovent d'avui.
A la nostra època era una altra cosa, eh? Que se'n recorda de l'exposició. Quin luxe, quin senyoriu.
Anem a fer una llet merengada i deixem que passin els anys reventós. La vostra obra, vos ja l'heu feta. Apa, vinga, anem, anem.
És cert que els anys han passat a una velocitat supersònica. Però queda palès que hem estat nosaltres els que hem aixecat les pedres del grec i li hem donat forma de teatre. Encara falten moltes pedres per continuar construint l'escala. No tan sols el grec, sinó el teatre català en general. Que els déus ho siguin propicis. Heu escoltat Petita història d'un racó de Montjuïc, el teatre grec. Agraïm la col·laboració de Miquel Hernani, Ramon Lluís Coromines i Josep Vilella. Una realització de Ara és demà.